Bon dia. Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví a Binissalem, que dona servei de menjador escolar a 33 centres públics de Mallorca, alguns de concertats. La decisió s'ha pres després de detectar-hi alguns incompliments que afecten tant l'elaboració com la manipulació i el transport dels aliments en una inspecció que es va fer ahir mateix. Com a resposta, Educació ha activat avui un pla de contingència per abastir els menjadors escolars afectats, però queden en l'aire els menús especials per intoleràncies i al·lèrgies. Per això, demana a les famílies que ho consideren oportú que duguin el menjar des de casa, una incidència que assegura el departament d'Antoni Vera demà quedarà resolta. És un dels assumptes destacats d'avui dimarts, dia de sessió parlamentària, on s'ha colat la visita del Papa amb crítiques de l'oposició a l'executiu pel posicionament contradictori, consideren, en temes com la migració o pel viatge de la presidenta per assistir a una de les recepcions del Pontífex. Així han escalfat l'ambient de cara a un altre debat polèmic, si es tramita la llei que proposa Vox per prohibir l'ús del burca als espais públics. En uns moments connectarem amb la cambra per actualitzar aquesta informació. Avui, com dèiem, és dimarts, és 9 de juny. Ivan López és al control tècnic i comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Un mapa del sensellarisme.
La UIB i la Xarxa per la Inclusió Social han impulsat el primer recompte de persones sense llar digna als municipis de més de 20.000 habitants de la comunitat. Hi col·laboraran tots els ajuntaments i els consells insulars, tot amb la idea de visibilitzar la magnitud d'un fenomen que s'ha convertit en el principal factor d'exclusió social.
Una crisi de l'habitatge que té conseqüències per la salut de les persones. Com abordar aquesta problemàtica és un dels tallers que tractarà l'Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany arriba a la seva 37a edició. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El programa inclou 10 cursos i 11 trobades especialitzades seleccionats pel Consell Acadèmic d'aquesta escola, d'entre les més de 60 propostes rebudes. Professionals, investigadors i responsables institucionals abordaran alguns dels principals reptes actuals de la salut pública des d'una perspectiva interdisciplinària. Entre aquests, les conseqüències per a la salut en l'actual crisi per accedir a un habitatge.
Mentrestant, a Palma, l'Ajuntament ha licitat 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, concretament al barri de Son Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Can Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
Milers de treballadors públics exclosos de la carrera professional.
És la denúncia que fan Comissions Obreres, UGT, CESIF i USO davant el gir incomprensible que, segons ells, ha fet l'administració en la negociació de la carrera professional del sector públic instrumental. En el darrer moment ha introduït nous criteris que deixarien fora milers de treballadors. Avisen que hi haurà mobilitzacions si el govern no rectifica.
Formentera ha perdut un dels seus referents en el món educatiu. La mestra Pilar Castelló Ramon va morir ahir a Palma als 73 anys. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Nascuda a Eivissa, però formenterera d'adopció, va ser directora del Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc durant més de dues dècades. En reconeixement a la seva feina i a la petjada que ha deixat en els seus alumnes, Castelló va rebre per la seva trajectòria els Premis Sant Jaume del Consell de Formentera i el Ramon Llull de la Comunitat Autònoma.
Anna, els esports, Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
La selecció espanyola de futbol femenina absoluta, amb les quatre mallorquines, intentarà certificar avui vespre contra Islàndia la classificació per al Mundial del Brasil.
Un darrer partit que convida l'optimisme i que es disputarà Reykjavik a partir de les 9 del vespre. D'altra banda, l'absoluta masculina s'ha imposat aquesta matinada per un gol a 3 al Perú en el darrer amistós abans del Mundial. El Real Mallorca espera fer caixa en la banda del jugador més important com Maurici Pablo Maffeo. El Mallorca, que ja ha traspassat Salarin, alliberarà en tot això una massa salarial d'uns 11 milions d'euros. I en bàsquet, Àlex Formento, nou entrenador del Figui Palma de primera FEB. El tècnic català arriba procedent del MSK Mersin de la Superliga Turca.
La EMEN vaticina un estiu més càlid de l'habitual, amb temperatures per damunt dels 24 graus.
Arrencarà dia 21 i deixa enrere la primavera, que, diu l'agència estatal, ha estat especialment calorosa. Per això estimen que es mantindrà la tendència. La EMEN preveu tres onades de calor, nits tropicals molt freqüents i més nits tòrrides aquest estiu.
Tot això s'espera per als propers mesos, però en aquestes pròximes hores quin temps tindrem? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam en una jornada marcada per el vent de gregal. Aquest ha bufat moderat i continuarà així pel que resta d'aquesta jornada, i això ens provoca diferents efectes. D'una banda, en el termòmetre tenim una refrescada bastant destacable al nord de l'arxipèlag, entre Menorca i la meitat nord de Mallorca. En canvi, cap al sud de Mallorca i també les Pitiuses continuarem amb unes màximes bastant semblants a les que varen tenir ahir. D'altra banda, a les zones més exposades en aquesta entrada del vent, tenim una mà més alterada, amb forta maror, una situació força diferent a la que tenim a les zones situades més a recer del vent. Quant al cel, avui tenim un cel variable. En alguns indrets han tingut molta presència de sol, però a altres zones, com per exemple les Pitiuses, els núvols han estat més protagonistes. D'altra banda, què passarà en vista demà? Esperem tenir una jornada bastant semblant. Al cel, molt de sol en principi, amb uns núvols més indestacables a la zona de les Pitiuses. D'altra banda, el vent tornarà a bufar moderat, de gregal, i això, a més de poder restar qualque grau més en el termòmetre en aquests indrets més exposats, continuarà també les complicacions marítimes, sobretot al nord i a l'est de cada una de les illes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Parlament acaba d'admetre a tràmit la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. La Cambra Autonòmica ha aprovat fa uns instants la presa en consideració de la proposició de llei de la formació per prohibir l'ús del burca i el niqab als espais públics. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups de l'esquerra ja han votat en contra. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia, sí, amb el vot en contra de l'esquerra, no perquè estiguin a favor de l'ús del vel integral, sinó perquè creuen que la iniciativa de Vox no persegueix realment eliminar un element que consideren sexista, sinó perquè creuen que la iniciativa, tal i com es planteja, és islamòfoba, racista. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, Marta Carrió, de Més per Mallorca, i Teresa Suárez, del PC.
Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
El combatrem des del feminisme, no des de la xenofòbia, des de la igualtat, no des de l'estigmatització, des dels drets humans, no des de la por.
Les dones importen ben poc. Apareixen sobretot com una coartada argumental. I qui importa en aquesta proposició de llei? Oi, sorpresa. Importa si immigració, importa si islam.
La dreta, en canvi, defensa que el vel integral és incompatible amb la seguretat, la convivència i la dignitat de les dones i considera que la seva prohibició ajuda a combatre situacions de coacció i submissió. Per això, la llei reclama la modificació del Codi Penal amb multes que poden arribar als 30.000 euros. Som Manuela Cañadas, de Vox, i Cristina Gil, del PP.
No és religió. Es sumisión. Y la sumisión no se tolera en una democracia. La sumisión se combate con la ley.
Esta proposición de ley orgánica no prohíbe ninguna religión, no prohíbe ninguna creencia. No engañen. Prohíbe una conducta muy concreta.
Ara la iniciativa continuarà la seva tramitació parlamentària amb la presentació i debat d'esmenes abans d'una votació definitiva.
La jornada començava amb una sessió de control al govern en què la visita de la presidenta de l'executiu a la recepció del Papa a Madrid ha estat objecte de polèmica. Els socialistes han retret a Proens les seves contradiccions, diuen, entre la defensa del missatge del Pontífex i les polítiques de l'executiu. Marta.
Sí, especialment en matèria migratòria. Els socialistes han criticat que els populars facin seu el discurs del Papa i després s'oposin, per exemple, a la regularització extraordinària de persones estrangeres. Li ho ha retret la diputada Pilar Costa. La presidenta s'ha sentit atacada per les seves creences i el portaveu socialista Iago Negueruela ha incidit que el retret era polític, no religiós.
Ja pot fer capada, senyora Proens, que no basta agenollar-se davant del Papa i besar creuetes, sinó que hi ha que practicar amb l'exemple.
He tornat a ser atacada una vegada més per exhibir un símbol religiós fent honor a la llibertat meva i a la llibertat d'aquest país.
Usted fue a ver al Papa en condición de presidenta del gobierno, no como ciudadana particular. Y usted es sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no.
De Lleó 14 també se n'ha referit Vox, aquesta vegada, però en contra de l'esquerra.
Creo que la parte del discurso del Papa donde hablaba de las leyes del aborto, de la eutanasia, no la oyeron.
I altra vegada la presidenta Provenç ha estirat de la religió per retreure a Lluïsa Pestegia el creixement del lloguer vacacional quan governaven, quan el portaveu de Més per Mallorca ha pronosticat que enguany vendran 20 milions de turistes.
No conec ningú que digui que s'ha d'acabar amb el turisme. Conec gent, molta de gent, que defensa que el turisme no acabi amb nosaltres.
Ja que avui estan tots tan papistes, jo crec que vostè s'hauria d'aixecar aquí i fer allò de cots en espit de por mi culpa, por mi gran...
I en aquest sentit, però, ens ha acusat AENA i, per tant, el govern espanyol de la massificació turística i s'ha obert a estudiar la millora del descompte de resident a petició de Més per Menorca.
Gràcies, Marta, en directe des del Parlament de les Illes Balears. Són les 2:11. Continuem amb més temes d'actualitat. Salut ha tancat de manera cautelar la cuina central de Can Araví després de detectar-hi diverses deficiències alimentàries en una inspecció rutinària. Aquesta empresa mallorquina amb seu a Binissalem, a Mallorca, gestiona el volum més gran de menjadors escolars de les illes. Davant d'això, Educació ha activat avui un pla de contingència per abastir els 33 centres públics afectats.
Durant una visita de control oficial programada a la cuina aquest dilluns, els tècnics de protecció de la salut del Servei de Seguretat Alimentària van detectar diversos incompliments que afecten l'elaboració, la manipulació i el transport dels aliments destinats principalment a centres escolars. Salut ha decidit tancar de manera cautelar l'establiment i la conselleria d'Antoni Vera ha ofert un servei de menjador alternatiu a 33 centres públics afectats. La previsió és que el servei de menjador es pugui restablir en normalitat els pròxims dies. Amb tot, de manera preventiva i a través d'un correu electrònic, han recomanat a les famílies que l'alumnat que tingui al·lèrgies, intoleràncies o altres necessitats alimentàries específiques duguin el seu propi menjar de casa avui. Segons la conselleria, a partir de demà ja es podrà garantir dels menús que estiguin adaptats a tots aquests alumnes. No és la primera vegada que Can Araví es veu implicada en incidències relacionades a la prestació del servei de menjador escolar. El mes de març, l'empresa va haver de deixar la gestió del menjador del CEIP Esputxet a Saúva arran d'una denúncia.
La Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, creu que s'ha reaccionat bé i aviat, tenint en compte les circumstàncies. El president de la Federació, Miquel Àngel Guerrero, ha explicat que les famílies han estat comprensives, però això sí, reclama més inspeccions per evitar casos com aquest.
Si hi ha arribat un plat, no han arribat un plat, ens han afegit unes pomes, vull dir que entenem que s'ha hagut de donar la solució el més ràpid possible, però d'un dia per l'altre és difícil fer-ho fil per randa. Però entenem que no ha quedat alterat significativament el servei.
Sense fre, l'esforç econòmic que un habitatge requereix als ciutadans de les illes continua en alça. Segons un estudi d'Infojobs i Fotocasa, amb les xifres de 2025, un treballador a l'arxipèlag ha de destinar 181 mesos de sou íntegres, a dir 15 anys de la seva vida, a pagar-se un pis.
Això vol dir que, respecte de la situació de l'any anterior, aquest treballador ha de sumar un any i mig de salari aquesta despesa. El parc es troba en dues dades. A les illes, el preu de l'habitatge se situa al desembre en 5.200 euros al metre quadrat, amb un sou brut de 28.000 euros anuals. Fotocasa adverteix que hi ha una bretxa territorial cada vegada més greu. Mentre el conjunt estatal està arribant a una situació límit, en mercats més tensats com les Balears, l'esforç pràcticament es duplica i l'habitatge és cada vegada més difícil d'aconseguir per a milions de famílies.
I amb aquest difícil context, la Universitat de les Illes i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro-recompte a les quatre illes per obtenir xifres reals de les persones que no tenen casa i es troben en situació d'exclusió residencial. La iniciativa es durà a terme el pròxim dia 30 de setembre de manera simultània als municipis de més de 20.000 habitants. Avui s'ha signat el conveni de col·laboració entre l'Observatori Social de la UIB i la Xarxa per l'Exclusió... La Xarxa EAPN. Carme Moreno.
La pròxima passa serà cercar 500 persones que vulguin col·laborar amb el projecte. Més, l'iniciativa compta amb la col·laboració dels 4 consells insulars i el servei social dels municipis de més de 20.000 habitants de les illes. Estem parlant de municipis com Palma, Calvià, Eivissa, entre d'altres. El coordinador del projecte, el professor investigador de la UIB, David Abril, ha explicat com es durà a terme aquest recompte de persones que viuen en assentaments, caravanes o cotxes.
En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada, com podria ser gent que dorm en cotxes, en caravanes, temes bastant d'actualitat i no, que són molt recurrents a les nostres notícies. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades, no?, que se recolliran a través d'una aplicació.
El president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, ha explicat que aquest macrorecompte permetrà a les institucions tenir dades sobre el sensellarisme i l'exclusió social per després dur a terme polítiques en matèria d'habitatge, entre d'altres.
Si el que volem són polítiques transformadores i accions transformadores, el primer que hem de fer és conèixer la realitat d'una manera rigorosa, no? Vull dir, parlar sense transformació, parlaríem de govern de la dada, doncs, evidentment, disposar de dades i d'informació rigorosa doncs és la primera passa per poder prendre més i millors decisions.
La Universitat de les Illes finançarà aquest projecte que es du per primera vegada a les Illes. A Eivissa han de dir que l'any passat es va dur a terme una iniciativa similar que va detectar la presència de 1.200 persones sense llar en temporada alta. En una segona fase es preveu col·laborar amb els serveis socials per obtenir dades sobre les persones que viuen amuntegades en habitatges i persones en risc de ser desnonades.
Continuen. Han estat molt greu els dos homes que han patit caigudes en les darreres hores a Eivissa. El jove de 19 anys, que va caure per un penya-segat a Santa Eulària, es manté estable dins la gravetat i està pendent d'una intervenció quirúrgica per tractar les fractures vertebrals que presenta.
Més preocupant és la situació del colombià de 29 anys, que va caure des d'un setè pis a Sant Antoni. Es troba en estat crític i en pronòstic reservat. La Guàrdia Civil ha conclòs que no hi ha hagut mòbil criminal i que la caiguda hauria corregut en trobar-se sota els efectes d'alguna substància. Per aquest motiu, ha tancat la investigació després d'observar les imatges dels fets i prendre declaració als testimonis del succés, entre ells el jove que es trobava amb l'afectat a l'habitació en el moment de la caiguda.
Els responsables autonòmics de salut es reuniran avui hora baixa per intentar consensuar una posició comuna davant del Ministeri sobre l'Estatut Marc Sanitari, una reforma que compta amb el suport de la majoria dels sindicats, però no dels mèdics, que des de fa mesos mantenen diverses protestes per rebutjar els termes que s'han acordat. Olivia Navarro.
Així ho ha anunciat el conseller de Salut del govern basc, Alberto Martínez, una trobada que serà prèvia al Consell Interterritorial que està previst per demà i en el qual s'abordarà amb les diferents comunitats el nou text estatutari, així com la situació en la qual se troben les negociacions amb els sindicats mèdics i els motius de les seues protestes. Després de la reunió d'avui, cada comunitat serà la que decidirà si participa en la interterritorial de demà. El conseller basc no avança de moment si hi anirà en aquesta reunió en sanitat. Sí que ha criticat la manera d'actuar del Ministeri perquè diu que primer ha aprovat el projecte i després ha convocat les autonomies. Una falta de respecte institucional, segons entén.
També a la plana laboral, els sindicats denuncien un nou intent per part de l'administració d'excloure milers de treballadors del sector públic instrumental de la carrera professional que actualment s'està negociant. Comissions Obreres, la UGT, CESIF i USO anuncien mobilitzacions si demà passat no s'aprova aquest complement. La Conselleria de Treball, en canvi, assegura que l'esborrany no exclou els empleats del sector públic instrumental.
Esther Justos, del sindicat UGT, assegura que l'esborrany no deixa clar si el personal de, per exemple, fundacions com el Banc de Sang i Teixits o Sestel, entre d'altres, queden exclosos del cobrament de la carrera professional. L'administració preveu el pagament del complement en 3 anys, un 20% al 2026, un 50% al 27% i la resta al 28%. Uns triennis, diu Bustos, massa llargs.
Para poder llegar a un acuerdo, que es nuestra voluntad, hay que pulir muchos temas de calendarización, que tampoco vemos bien la que propone la administración. No queda claro el ámbito de aplicación, es decir, si todos los trabajadores del sector público instrumental que están al servicio de la CAI podran adherirse a la carrera profesional.
Treball nega que entitats com la Fundació Atenció i Suport a la Dependència al Banc de Sant quedin fora de la carrera professional. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que l'executiu complirà amb l'acord pactat amb els sindicats pel que fa en aquesta qüestió.
A nosaltres el que farem ara és un enquadrament extraordinari que se fa amb els serveis prestats a SANS en els que se presta realment aquest servei. I a més, hem introduït una millora perquè hem afegit que també, ben igual que ho farem fer amb els funcionaris, que també se tindran en compte per enquadrar els serveis previs amb altres administracions. Això és molt important perquè no existia abans en el primer esborrany.
La consellera ha detallat que sí que s'exclouen els serveis prestats a fundacions de caire privades, però totes les fundacions de la comunitat autònoma, diu la consellera, són de caire institucional.
I l'Associació de Constructors de les Balears fa una crida a seguir fent feina per reduir la sinistralitat en el sector, tot i que l'arxipèlag no se situa des del 2025 al capdavant en les estadístiques. En aquest sentit, però, i en el marc de la campanya contra la calor, avui l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral ha lliurat més de 150 clatelleres als treballadors de la Fundació Laboral de la Construcció.
Aquestes 152 clatelleres se sumen als 2.200 més repartides per l'Associació de Constructors a diverses empreses del sector. Es tracta d'un tros de tela cordat a la part posterior del casc per protegir el clatell del sol. Recordem que els cops de calor són una de les causes principals de sinistralitat durant l'estiu. Sandra Berger, directora general de l'Associació de Constructors, recorda que les Illes encara són una de les comunitats amb més accidents en el sector.
Està molt bé que ja no siguin líders, però encara tenim un repte molt important tots, tant per part de l'administració, però també part de lo que és el sector en si, i no mos cansarem de fer mesures. Totes aquestes visites que se fan d'assessorament a les obres és un clar exemple perquè el sector aposta per ajudar a rebaixar tota aquesta sinistralitat que considerem encara molt elevada.
I si sou autònoms o teniu una pime dedicada a la indústria o a la construcció i heu patit els efectes de l'encariment dels combustibles, apuntau aquesta data al calendari dia 15 de juny. Dilluns que ve s'obrirà el termini de sol·licituds per les dues noves línies de subvencions de la Direcció General d'Indústria.
El govern posa 10 milions d'euros a disposició de les empreses d'aquests sectors que compleixin amb els requisits per pal·liar els efectes de l'encariment del transport i els materials. Segons ha explicat el director general, Alfons Gómez, en una trobada amb empreses a la Cambra de Comerç, hi ha dues línies de subvencions, una per combustibles i matèries primeres i una altra per exportacions. Les empreses podran optar les ajudes de fins a 40.000 euros entre les dues línies i les cobraran tot d'una, en ser concedides, sense haver d'esperar el tràmit de justificació que també s'haurà de fer.
Amb aquesta ajuda el que s'intenta és donar un poc de liquidez a aquestes empreses que han tingut o estan sofrint aquests efectes de la guerra, no? De l'increment dels costos, tant en matèries primes com en combustibles, que és on s'ha vist que és on hi ha l'efecte més alt de l'increment dels costos, no?
Entre els assistents a la jornada informativa, representants d'empreses i grups empresarials que han patit aquestes conseqüències econòmiques de la guerra de l'Iran. Alguns els servirà per rescabalar pèrdues. És el cas del Centre Tecnològic Balear de Fusta, que agrupa empreses dedicades a fer mobles, però també portes, finestres i productes tan innovadors com les façanes ventilades. Marta Mesquida n'és la directora.
I aquestes ajudes seran importants perquè al final són empreses familiars o en una variació de costos no previstes, amb feines que potser ja estan contractades, pues s'ha d'assumir a nivell d'empresa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
A quedat vist per a sentència el judici contra David Sánchez i 10 acusats més per la seva contractació per part de la Diputació de Badajoz. El germà del president espanyol no ha volgut fer ús del seu dret a la darrera paraula, tot i que altres implicats sí que han defensat la seva innocència i han lamentat un judici basat en conjectures sense proves que els han comportat, segons han denunciat, la coneguda com a pena de telediari.
El més contundent ha estat l'expresident de la Diputació i també exsecretari general del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente.
Només la meitat dels acusats ha volgut pronunciar-se en aquest torn de darrera paraula. Tots ho han fet amb els mateixos arguments, sobretot defensar una tasca honesta i lamentar els danys personals que els ha duit la causa, com ha fet el funcionari Félix González.
En mi condició de funcionari de carrera sempre he tratado de hacer mi trabajo lo mejor que he sabido con respecto a la ley y al ordenamiento jurídico y que creo que el calvario que he estado pasando en los últimos 2 años no me lo merezco.
El cas Garat ja ha vist per a sentència, les defenses i la fiscalia demanen l'absolució dels 11 acusats, mentre que l'acusació popular, formada per PP, Vox i altres entitats d'extrema dreta, demanen penes de presó, que s'han elevat fins als 6 anys.
Mentrestant, a les portes de l'Audiència Nacional, on continua el judici pel cas Kitchen, l'excomissari José Manuel Villarejo s'ha presentat com una víctima de les clavegueres de Leire Díez, però sense aclarir si va reunir-se amb ella, com apunta la Guàrdia Civil.
Lo comenté que Villarejo va tenir diverses reunions en la coneguda com a llançada ternera del PSOE durant l'estiu de 2024 a preguntes dels periodistes just quan entrava en aquest judici del cas Kitchen, on avui ha declarat com a acusat, no ha volgut aclarir si es va reunir amb ella. En tot cas, diu que les respostes les reserva per si el cita el jutge Pedraz.
Quan el senyor Pedraz me pregunte, jo le voy a contestar todo eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar tengo que preservar la independencia y el derecho de defensa de mi abogado, ¿entiende? Pero lo que el dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme.
Minuts després d'aquestes declaracions, a les portes de l'audiència, Villarejo ha intervengut com a acusat en el judici del cas Kitchen, ha negat que l'encarreguessin trobar gravacions de l'expresident del govern, Mariano Rajoy, en poder de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
I el papa Lleó XIV ja és a Barcelona, on ha pronunciat les seves primeres paraules en català.
Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església.
Ha estat a la catedral de la ciutat on ha presidit una homilia i ha alternat el castellà amb el català. Precisament l'ús del català per part de Lleó XIV era un dels punts d'atenció de la seva estada a Catalunya, on al vespre presidirà una vetlla a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc amb l'assistència de 40.000 persones.
El viatge del pontífex culminarà demà amb visites a la presó de Berians, a l'abadia de Montserrat i a l'església de Sant Agustí i al Raval de Barcelona. També hi haurà una missa a la Sagrada Família amb la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús. La visita del Papa a Barcelona coincideix en les mobilitzacions dels docents que criden a col·lapsar la ciutat.
A Castella i Lleó, el candidat del PP a la presidència, Alfonso Fernández Mañueco, defensa el seu pacte amb Vox enfront de les crítiques. Mañueco demana que ningú es posi les mans al cap per la prioritat nacional en les ajudes socials i d'habitatge.
En el seu discurs d'investidura, a les Corts, el Popular ha dit que la prioritat nacional és una mesura fàcil d'entendre, que només demana un arrelament legal i estable en la comunitat. També assegura que es respectaran les lleis i els serveis públics com la sanitat o l'educació.
En paral·lel, a Andalusia, el president de la Junta en funcions, Juanma Moreno, ha anunciat avui un diàleg imminent amb Vox. L'objectiu del seu partit, del PP, ha dit és aconseguir un acord que sigui just i raonable i que representi l'interès de tots els andalusos.
Iniciamos diálogo de manera inminente con ello. Y esperamos, deseamos y nos gustaría confiar que pudiéramos llegar a un acuerdo que sea razonable, que sea justo y que represente el interés general de los andaluces.
El president Donald Trump assegura que les converses amb l'Iran ja són a la recta final. Diu que l'acord de pau es podria firmar només 2 o 3 dies. Aquest pacte vol posar fi al conflicte a l'Orient Mitjà després dels darrers atacs entre les forces iranianes i israelianes.
Trump ha deixat molt clar que el document impedirà que l'Iran tingui armes nuclears. També implicarà obrir de manera immediata el pas pel canal d'Hormuz. Recordem que aquest estret estava tancat per mort dels atacs de finals de febrer.
We have ongoing negotiations in...
El president nord-americà ha dit que les negociacions amb l'Iran segueixen el seu curs i que no s'han aturat, creu que van bé.
I un darrer punt de la plana internacional, perquè ja s'eleven a 37 les morts provocades pel terratrèmol de magnitud 7,8 que sacseja des d'ahir l'illa de Mindanao, al sud de les Filipines. Idò, amb aquesta notícia ens acostem ja a 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma licita 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Concretament al barri de Sant Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Camp Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de ciutat.
L'Ajuntament de Manacor durà a terme una rehabilitació integral de la part antiga dels cementeris Escoletes.
Les tombes presenten problemes estructurals i d'humitat que obliguen a dur a terme una inversió que es preveu milionària.
I a Llucmajor, la policia local ha estrenat una obra de teatre.
Ho ha fet per ensenyar als escolars de quart de primària conceptes bàsics d'educació vial. Ja fa 19 anys que duen a terme projectes educatius, però enguany han fet una passa més.
Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuam amb retencions a la via de cintura, en sentit cap a l'aeroport, a l'altura d'Estudiant de Gènova, també a la zona de Sondamet, on hi ha tolerant circulació lenta fins a l'arribada, a la sortida cap a l'autopista d'Inca. A l'autopista d'Inca, en sentit creixent, en sentit cap al Cudi, també treballant retencions algo importants a la cintura de Campanat. Bé, la retenció comença un poc a tantes, pràcticament tenir a Inca ja trobaran retenció degut a que s'està asfaltant per aquella zona. Hi ha obres, així és que precaució i paciència si circulen per aquell punt. També circulació lenta a l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, en sentit creixent. Per lo més, tranquil·litat. És tot, bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Comencem aquest espai de notícies parlant de Palma, on l'Ajuntament ha licitat 80 nous habitatges de lloguer a preu assequible al barri de Son Ferragut, que se sumaran als 87 ja aprovats al Camp Redó en la primera fase del pla municipal per incrementar el parc residencial de Ciutat. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha destacat la rapidesa d'aquestes accions i ha explicat que ja s'han començat a redactar els plecs de la segona fase del pla amb 800 habitatges més.
Uns pisos també de lloguer taxat que aniran acompanyats d'equipaments municipals, alguns socioculturals, d'altres sociosanitaris, depenent de les necessitats de cada barri. El regidor Òscar Fidalgo ha remarcat l'impuls que la seva àrea està donant a la construcció de nous pisos protegits, la gran majoria reservats a menors de 35 anys, major de 65, a famílies monoparentals, és a dir, als col·lectius més vulnerables.
Seguimos avanzando en la construcción y el impulso de vivienda asequible en Palma. Lo hacemos a través y consiguiendo y poniendo los puntos sobre las íes y atravesando los hitos de este plan de choque municipal de vivienda.
Fidalgo ha destacat la importància de recuperar solars municipals per construir aquestes promocions. Solars ha criticat que feia anys que estaven abandonats i en desús.
El ayuntamiento saca del ostracismo esos solares que llevaban 30 años parados con una promesa tras otra y los pone a cumplir una función social con vivienda de carácter asequible y con 7 nuevos equipamientos, incluso más, 7 equipamientos más de los que se hicieron en la pasada legislatura.
La licitació de la nova promoció d'habitatges a Sant Ferragut s'ha aprovat avui en la Junta de Govern de Cort, després de la qual el regidor s'ha referit al pis de la Sabileta, que diumenge va patir una fuita de gas que va afectar greument 4 joves. Fidalgo ha explicat que s'hi han enviat celadors municipals per fer-hi una inspecció.
Unes revisions que se sumen a les que està fent el Consell de Mallorca, encarregat de resoldre si la casa es destinava o no a lloguer vacacional o si s'hi feien festes il·legals. El responsable d'Urbanisme ha explicat que no és competència de l'Ajuntament esbrinar les causes de la fuita i que havia de ser el govern, concretament els tècnics de la Conselleria d'Empresa i Energia, els que haurien d'haver revisat la instal·lació de gas.
Mentrestant, ja han arribat a l'illa els primers estudiants de la península que han escollit a Mallorca com a destinació per al seu viatge d'estudis. Es preveu que durant aquest mes de juny n'arribin prop de 12.000.
Motxilles, maletes i moltes ganes de celebrar. Amb els exàmens acabats, milers d'estudiants de la península arriben aquests dies a Mallorca per acomiadar una etapa i donar la benvinguda a l'estiu.
Pues visitar Calas, ir de fiesta con los amigos y nada, ver un poco Mallorca y su turismo.
Me gusta mucho Mallorca, para qué mentir. Por ahora estamos teniendo un ambiente bastante chulo, hace solecito, que por allí por el norte a veces echa de menos. Y nada, y muy bien, la verdad.
Per a molts és el viatge més esperat de tot el curs. Dies de platja, amics i activitats que marquen el final de l'etapa escolar. Cala Ratjada, Alcúdia i Platja de Palma continuen sent les zones preferides pels estudiants gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci.
Com dèiem, aquest mes de juny es preveu l'arribada d'uns 12.000 estudiants nacionals, una xifra important, però lluny dels aproximadament 25.000 joves que arribaven a l'illa fa dues dècades. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
Hi ha manco interès comercial, sobretot per al sector hoteler, de poder allotjar en aquest mercat que, evidentment, és manco rentable perquè tenen preus més competitius. Van altres destinacions que són més competitives i una d'elles podria ser Malta, que surt de Portugal, tot el que és la zona de Faro, també van a Marroc.
Tot i la reducció de visitants respecte anys enrere, Mallorca continua sent una de les destinacions preferides per als viatges de final de curs.
2:37, mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament durà a terme una rehabilitació integral de la part antiga del cementeri Sant Coletes. Les tombes presenten problemes estructurals i d'humitat que obliguen a dur a terme una inversió que es preveu milionària.
La part més antiga del cementeri de Sant Coletes data de 1953. 70 anys després, les construccions del recinte presenten problemes estructurals derivats del pas del temps. Les cobertes de les tombes s'ofreixen fatiga dels materials de construcció o problemes provocats per la humitat. Antoni Puerto és tècnic municipal d'Urbanisme.
Tècnicament, no res complicat. Ni deduir què ha passat, ni el que és, ni la reparació. És molt senzilla la reparació, a pesar de les grosques. El que la fa especial i delicada és l'entorn on estem.
El projecte de remodelació del cementeri inclou també una actualització del registre de propietats, als quals se'ls aplicarà una taxa per la concessió. Miquel Oliver és el batle de Manacor.
Forma part d'aquestes coses que un se troba un dia i que és una rajola i que trobes en coses d'aquestes que l'Ajuntament de Manacor, el cementeri municipal de Manacor, mai s'ha apallat per tenir una tomba, que és el més típic i el que allà almenys ens exigeixen.
L'Ajuntament ja ha iniciat les tasques de millora del recinte i ja té pressupostats prop d'1 milió d'euros per a tasques d'impermeabilització de les tombes. La inversió global que s'haurà de dur a terme per garantir la continuïtat del cementeri es preveu milionària i es durà a terme per fases.
D'altra banda, Sant Joan continuen les obres de reforma i rehabilitació en dues edificacions catalogades de protecció patrimonial. Són l'Escola de les Nines i la Casa de la Mestra per millorar l'estructura i renovar part de les instal·lacions per un import de més de 345.000 euros.
El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat avui les obres i la resta d'actuacions realitzades a Sant Joan gràcies al fons del Pla d'Obres i Serveis, amb un pressupost de 960.000 euros, com l'adequació d'un solar on s'ha creat un aparcament públic de 10 places o els treballs d'adequació del Punt Verd.
Amb aquests dos primers anys i mig de legislatures ja n'hi han arribat 2,5 milions d'euros. I avui podem comprovar com aquestes obres tan esperades i necessàries per millorar la qualitat de vida dels seus habitants ja s'han transformat en obres que s'estan executant i estan donant el seu fruit.
Mentrestant, Pedro Bestard es manté tranquil a l'espera de l'informe sobre l'ús indegut dels vehicles oficials. El vicepresident del Consell Insular també ha parlat de la limitació d'entrada de vehicles. Reconeixen que la saturació de les carreteres hi s'estendran.
Efectivament, hi ha un problema de circulació i el que no podem fer és obviar el que no estem d'acord de la manera que se fa, ni, com sempre hem dit, que no puguin entrar vehicles que no siguin nacionals. Estem pendents de que presentin informes. Tenim clar que no hi ha res, perquè vull dir, des del primer dia ja vaig donar les explicacions que, a la meva compareixença de que era totalment normal, vull dir que, i si hi hagués alguna cosa que no agradés, públicament vaig demanar disculpes.
I d'altra banda, els socialistes de Mallorca asseguren que ells mateixos van denunciar que el pis de Sabileta de Palma es jugava a turistes il·legalment, critiquen que el conseller negàs aquest fet i li demana més controls. La consellera insular, Joana Maria Drové.
El que nosaltres denunciem és que el conseller Ginard, després de 5 mesos de prendre possessió d'escàrrec, no està fent res per perseguir el lloguer vacacional il·legal que està portant en aquesta illa de Mallorca en el col·lapse.
2:41, més qüestions, més per Mallorca. Defensarà el pròxim ple del Consell Insular una moció per protegir Son Bonet i reclamar a Aena que abandoni qualsevol projecte que impliqui una nova transformació territorial d'aquest espai estratègic per a Mallorca.
La formació ecosobiranista alerta que Son Bonet és un dels darrers grans espais oberts periurbans de l'àrea metropolitana de Palma i és essencial preservar-lo per garantir l'equilibri territorial, la qualitat paisatgística i ambiental i el benestar dels residents dels municipis de l'entorn. És el conseller insular Joan Llodrà.
A Sant Bonet, el Consell de Mallorca ha de fer tot quan estiguin les seves mans per preservar aquest espai periurbà de la voracitat d'Aena. A Aena li han d'exigir que tracti Mallorca com aquelles terres i li dona prop d'1 milió d'euros diaris de benefici i no com una colònia que hi roba dia sí, dia també.
I ho dèiem en titulars a Llucmajor. La policia local ha estrenat una obra de teatre. Ho ha fet per ensenyar als escolars de quart de primària conceptes bàsics d'educació vial. Ja fa 19 anys que duen a terme projectes educatius, però enguany han fet una passa més.
De manera didàctica, sobretot divertida, els policies de Llucmajor han trobat en el teatre la millor manera de conscienciar els nens sobre la seguretat viària. Miquel Deviu és policia local de Llucmajor.
Són els futurs conductors de vehicle de mobilitat personal i és important que ells sàpiguen les normes bàsiques de circulació, siguin bicicleta o en patinet elèctric.
Circular, ser respectuosos i no posar-se en perill damunt d'asfalt és el que els ha ensenyat la policia Vidal. Josué Guasc, actor de la companyia Teatris, l'escolta'm.
Com fas una obra de teatre que es basi en la normativa de circulació, no? I llavors ens vam trencar un poc les banyes perquè fos divertida, participativa.
Avui ha estat el primer dia, però es tornarà a repetir divendres i la veuran tots els nins de quart de primària de Llucmajor. Sergi Torrendell és l'inspector en cap de la policia local de Llucmajor.
Són iniciatives que l'únic que fomenten és la convivència, la seguretat, la circulació i, a més de la circulació, la seguretat també en el que és la seguretat ciutadana, perquè si ens inculques valors, ells tenen valors no tan sols quan condueixen, sinó també quan no condueixen.
Amb aquest projecte, el Departament de Policia Viària de Llucmajor ha estrenat un nou parc per continuar les formacions per a escoles.
Més qüestions. Extingir l'incendi agrícola al torrent major de Soia, que va començar ahir a les 8 del vespre. A les tasques d'extinció hi han intervingut 6 bombers, una autobomba i un agent del Medi Ambient de l'Institut Balear de la Natura. El foc s'ha donat per extingit avui, prop de la 1 de la matinada.
En total s'han cremat 0,2 hectàrees de canyà, una zona molt propera a habitatges i una residència de gent gran. Tot i la gravetat de la situació, el perill no ha anat a més. Tomeu Llobrés és el gerent de l'Ibanat.
L'incendi no va ser ni mica complicat.
sí que se van cremar 0,2 hectàrees de canyet i se va donar una miqueta de molest, i sobretot a la residència de tercera edat per mort del fum. El maneig de fum va ser el més complicat, i bueno, una vegada que va estar controlat se va donar per extingit, fora més complicacions.
D'altra banda, una treballadora de la residència ha explicat com el vespre ha estat molt tranquil.
Hemos pasado la noche bien, tranquilos, los residentes han estado súper tranquilos. No ha pasado mayor, ha estado bien. Estaban los bomberos, estaba la Guardia Civil, los policías, todo. De verdad que todo el mundo estaba muy pendiente y no ha pasado a mayores.
En aquest incident no hi ha hagut ferits ni ningú ha hagut de desallotjar el seu habitatge.
També en successos, la Guàrdia Civil investiga el conductor d'un vehicle accidentat el mes de novembre per simulació de delicte, lesions, imprudents i abandonament de llocs fets.
L'accident es va produir a l'autovia d'Andratx quan el vehicle de l'home investigat va col·lidir contra un altre cotxe, deixant greument ferits els ocupants. Posteriorment, l'home va abandonar el lloc de l'accident i quan va ser localitzat pels agents va explicar que li havien robat el vehicle i que era una altra persona qui conduïa en el moment de l'accident.
Arribem a les 2:45 minuts, continuem la informació, arribem als esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem a l'inici, la selecció espanyola de futbol femenina podria certificar avui vespre la seva participació al Mundial de l'any que ve de Brasil.
I per a classificar-se matemàticament, les jugadores que dirigeix Sonia Bermúdez, entre les quals s'hi troben les quatre mallorquines, Catacoll, Lucía Corrales, Mariona Caldentall i Patri Guijarro, necessiten guanyar a Islàndia en el darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. Sentim la seleccionadora espanyola.
Cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros tres puntos totalmente diferentes, estamos en otro contexto. En su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar tres puntos y poder clasificarnos de forma directa.
En el partit del mes de març contra Islàndia, Espanya va guanyar per 3-0. La jugadora i capitana Irene Paredes diu que l'equip arriba amb molt bones sensacions.
Es el partido que queremos ganar para clasificarnos. El partido el otro día en Sonmoix pues fue totalmente importante porque bueno, teníamos que remontarlo. Venimos con buenas sensaciones, pero al final el partido clave es este. Queremos ganar y venimos a ello. El equipo llega muy bien. Después del partido del otro día, pues al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un mundial.
Després d'escoltar a Irene Toc, convida a l'optimisme. Les de Sonia Bermúdez no haurien de tenir problemes per guanyar aquest partit contra Islàndia, que començarà a les 9 del vespre a Reykjavik, i més després de les bones sensacions que van deixar les espanyoles divendres passat a Sonmoix en la victòria per 4-0 contra Anglaterra.
I la passada matinada la selecció espanyola ha tancat els amistosos de preparació per al Mundial amb una victòria per 1-3 contra el Perú.
Ha estat el darrer amistós d'Espanya que s'ha disputat a Puebla, a Mèxic. Oyarzabal, Pedri i el porter peruà en pròpia porteria han estat els autors del gol d'Espanya. La selecció debutarà dilluns que ve al Mundial contra Cap Verd a les 6 de l'hora baixa. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente content amb el rendiment que han donat aquesta matinada al seu futbolista.
La verdad es que estamos muy contentos y yo estoy muy satisfecho porque hemos visto al equipo rendir ya acercándose a los mejores momentos de estos jugadores que venían de no participar en los últimos partidos mucho con sus clubes. Hemos visto que la preparación de estos días previo y los minutos que les hemos estado dando estos de este último partido les han servido para soltarse, para coger más confianza, para ofrecer esa garantía de futbolística que tienen.
Luis de la Fuente ha satisfet amb el nivell, i ara escoltam el davanter de la Reial Societat, Mikel Oyarzabal, l'autor del primer gol del partit.
La verdad que, bueno, contento de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar cada partido. Al final, según van pasando los años y te pasan también lesiones y cosas, pues vas valorando más cada partido, cada detalle, y nada, feliz de poder ayudar de esta manera, si no de otra, y nada, a intentar seguir.
I a banda de la selecció, pel que fa al play-off d'ascens a la primera divisió, avui a les 9 del vespre disputarà el partit de tornada de les semifinals entre l'Almeria i el Castelló. El primer enfrontament de l'eliminatòria resultat va ser d'empat un gol. I demà jugarà el partit de tornada entre el Màlaga i les Palmes. El conjunt andalús arribarà a la Rosaleda amb l'avantatge del 0-1 del partit d'anada.
Més futbol. El Reial Mallorca espera arribar prest a un acord amb els clubs interessats per fer-se amb els serveis de Vedat Muriqi i Pablo Maffeo.
Unes bandes que es produiran pròximament amb el traspassor d'aquests dos jugadors i que reportaran al club uns ingressos que podrien arribar als 15 milions d'euros. De moment ja s'han produït el traspàs del davanter canadenc Kyle Larin, un jugador que no està rendible i que el Mallorca va pagar al seu dia un 8 milions d'euros al Valladolid. Tot i així, el Mallorca, per aquest tres traspassos, alliberarà una massa salarial d'uns 11 milions. La cosa no quedarà aquí, perquè també acomiadarà altres jugadors, xifres per les quals dependrà del rendiment que ofereixin al Mundial el Car de Samu Costa i Johan Mojica. Temps d'espera i paciència a l'oficina de Son Moix i Son Bibiloni mentre fan feina el director de futbol Pablo Ortells i l'entrenador Martín de Michelis amb els dissenys d'una plantilla adaptada a la nova categoria, però amb l'objectiu de tornar a ascendir el més aviat possible a primera divisió.
I qui ha opinat de la situació del Mallorca és l'entrenador del Braga, Carles Vicenç.
El tècnic mallorquí passa les seves vacances a la colònia de Sant Jordi. Vicenç ha realitzat una gran temporada al conjunt de la primera divisió portuguesa, en el que va disputar precisament la semifinal de l'Europa League.
És veritat que és una llàstima veure el Mallorca tornar a haver de començar un projecte per tornar a pujar, però forma part de l'esport. A vegades l'esport te du a viure situacions d'aquestes. Les has d'assumir. T'hi has de posar a fer feina més que mai. Òbviament que se voldrà pujar les primeres de canvis. Ojalà sigui així. Si no, passa a seguir empenguent l'equip perquè el més aviat possible Mallorca torni a estar on se mereix, que és la primera divisió.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà demà al Palau d'Esports de Son Moix el segon partit de les semifinals del play-off de Lliga contra el Pozo Murcia.
Els mallorquins estan obligats a guanyar per forçar el tercer i darrer enfrontament per seguir endavant en aquest play-off pel títol. Sentim el que ha dit avui l'entrenador Antonio Vadillo.
Nosotros vamos a preparar, insisto, lo poquito tiempo que tenemos, preparar el partido lo mejor posible y mañana a darle la vuelta a la tortilla y a dar nuestra mejor versión y a imponer nuestro ritmo de juego, que el otro día no fuimos capaces por es que enfrente tenemos un grandísimo equipo.
El Palma Futsal arriba físicament molt cansat després del 4-1 que va encaixar a l'anada a Múrcia. En aquest apartat, el rival es troba un punt per sobre el conjunt mallorquí.
Bueno, y también que se realiza y eso también fue condicionado por el juego del Pozo, ¿no? Pozo jugó a una intensidad muy alta, a una agresividad muy alta y nosotros, sobre todo en la segunda parte, pues no fuimos capaces de imponer ni siquiera algunos momentos de partido que sí hicimos en la primera parte, ¿no?
I avui a les 9 del vespre disputarà a Torrejón el segon enfrontament entre l'Inter i el Barça. El Blaugrana s'imposaren en el primer partit per 4-3.
En bàsquet, Toni, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per la pròxima temporada a la Lliga Femenina.
Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kyle Alexander, el club mallorquí ha tancat dos fitxatges més. La base amb passaport de Jamaica, Morgan Green, que arriba del Fuerza Regia de Monterrey, i l'escorta gallega Blanca Millán, que arriba procedent del Ferrol.
I qui mou fitxa és el Fibui Palma, de primera FEP, amb el fitxatge del nou entrenador Àlex Formento.
El tècnic català arriba procedent de l'MSK Mersin, de la Superliga turca. Sentim el director esportiu Martí Vives en declaracions al programa d'Esport 3 d'IB3 Ràdio.
Ha costat un poquet, però bueno, perquè hem estat molt exigents i cercàvem la persona més adequada per poder capitanear aquest barco. Estic molt content perquè és una persona que, a part de tenir molta experiència com a jugador, ha passat per totes les parcel·les de clubs, ha estat en totes les situacions, ell ha estat director esportiu, entrenador ajudant, primer entrenador, jugador d'èlit durant molts anys.
El director esportiu del Figuí Palma, Martí Vives, s'ha mostrat il·lusionat amb aquest fitxatge, amb aquest nou entrenador.
Per jo ha estat una opció molt interessant des del principi, que el vaig conèixer i que me la varen passar. I, bueno, des de la primera entrevista mos hem entès a la perfecció. Crec que tenim una visió molt parescuda de qui som i de on volem, de lo que volem ser. I, bueno, molta il·lusió de començar a fer feina.
En tenis, Jaume Amon ha perdut a la primera de canvi del l'IBEMA Open.
El tenista santanyiner ha arrencat amb mal peu la temporada de gespa i ha perdut contra l'estatunidenc Martin Damm, el número 116 del rànquing ATP, per un doble 4-6 en aquest torneig ATP 250 d'Hertogenbosch del Països Baixos. Aquesta ha estat la primera vegada que els dos tenistes s'han enfrontat en un partit oficial. Pel que fa al rànquing del millor tenista del món, Jaume Munà ocupa el lloc 44, mentre que el madrileny Rafa Jodar ha ascendit fins a la 23a posició, després d'arribar als quarts de final de Roland Garros. Per altra banda, Carlos Alcaraz és el millor tenista espanyol, ocupa el número 2 de l'ATP, mentre que el número 1 és l'italià Jannik Sinner.
Gràcies, Toni. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i tornem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma.
Qui més qui manco ha patit de forma més o menys directa la rebequeria d'un infant petit, aquelles enrabiades difícils de controlar que passen sovint com a resposta a una frustració quan els diem no a qualque cosa. Per saber com fer-ho, per ajudar els infants a entendre també la necessitat d'imposar límits, la sociòloga, educadora, mediadora de conflictes i escriptora catalana Alba Castellví, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Acaba de publicar Quan em dius que no, un conte indicat tant per a infants com per als progenitors.
Exacte, i Castellví sap del que parla. És l'autora d'Educar sense cridar, un autèntic best-seller amb 11 edicions sobre com educar sense perdre els nervis. Un èxit que per l'autora té una clara explicació. Sempre mira de donar informació pràctica i això és també el que fa en aquest conte.
Els anem d'ensenyar a poc a poc. I aquest llibre parla de la importància de fer-ho i de com fer-ho. És important destacar que al final del llibre hi ha una guia per famílies on, a través d'un codi QR, poden accedir a una pàgina més extensa on jo mateixa explico com fer-ho per resistir les rebequeries.
Les famílies necessiten guies perquè, diu l'educadora, com passen tantes altres coses, hi ha massa informació.
Jo penso que avui dia les famílies, els pares, estem molt desorientats perquè hi ha moltes teories en educació i perquè algunes ens despisten, més que no pas ens ajuden, de manera que estem faltats d'idees pràctiques sobre el que funciona a les cases per conviure, per transmetre els valors que les famílies volem transmetre i perquè les relacions entre tots siguin fluïdes i l'educació sigui efectiva.
Saber marcar límits i fer-ho d'una forma ferma i serena és ajudar a evitar adolescents amb problemes o adults que no sabran entomar els cops, lliçons que les generacions anteriors tenien més clares.
Una cosa que els nostres pares i els nostres padrins feien bé era no deixar-nos triar tant. Una cosa és escoltar el que la criatura vol i l'altra és permetre-li decidir. Hi ha moltes decisions que han de prendre els adults. Són cosa dels grans i no dels petits. Hi ha infants que porten les regnes sobre les activitats que fa la seva família i això és incorrecte.
Quan em dius que no, l'acaba de publicar Estrella Polar i ha estat il·lustrada per Albert Arrellàs.
Tinga sempre al cor la idea d'Ipaca.
La poesia, és clar, però també la música, que sovint des del mateix va acompanyar Biel Masquí de nit en la cerimònia d'atorgament del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, amb el qual es confirma el nom de Biel Masquí de com un dels grans noms de la literatura fet en català.
Amb la paraula com a eina, amb el català com a bandera, Masquí es va envoltar d'amics per aquest reconeixement. El primer, Lluís Llach, que va descobrir gràcies a ell aquest referencial viatge a Ítaca i el tocava agraït acompanyat pel duo Jansky.
Blaus i sol de roses blanques.
També Maria del Mar Bonet duia Blai Bonet a la festa del seu amic, i tot per homenatjar aquest home que ha estat poeta, novel·lista, assagista, crític i professor, i que rebia aquest guardó amb un discurs especialment reivindicatiu.
Hi ha una sola llengua, i és la catalana. Res més a dir, o tot a dir, però en català. Una sola llengua, un sol poble, una sola nació, països catalans.
La Berenguera va posar el punt i final a la vetllada, que afegeix el nom de Masquida al d'altres il·lustres balears que han rebut aquest reconeixement.
I cada nit que junts passàvem, cicatrices me dejabas.
I acabem amb una cita d'agenda per avui capvespre. Maria Hein serà l'encarregada d'obrir els Open de Mallorca Life Occident a l'hotel Zoetri Mallorca de Llucmajor. Serà a partir de les 8. Arribem a les 3, moment per repassar les notícies d'aquest dimarts 9 de juny. El Parlament ha admès a tràmit la llei de Vox per prohibir el vel integral en espais públics. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La Cambra Autonòmica ha aprovat la presa en consideració d'aquesta iniciativa de Vox per prohibir l'ús del burca i el niqab als espais públics. La proposició ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Popular, mentre que els grups d'Esquerra hi han votat en contra perquè consideren que aquesta iniciativa és islamòfoba i racista. Són Joana Gomila, de Més per Menorca, i Manuela Canyades, de Vox.
Què s'amaga davall del títol de seguretat ciutadana en els espais públics? Senzillament, seguir estigmatitzant i odiant a segons quins immigrants.
No és religió, és submissió. I la submissió no se tolera en una democràcia. La submissió se combate con la ley.
Salut tanca de manera cautelar la cuina central de Can Arabia, Binissalem, que dona servei de menjador escolar a 33 centres públics de Mallorca i alguns de concertats.
La decisió s'ha pres després de detectar-hi alguns incompliments que afecten l'elaboració, manipulació i transport dels aliments en una inspecció que es va fer ahir mateix. Com a resposta, Educació ha activat avui un pla de contingència per abastir ja avui els menjadors escolars afectats, però queden en l'aire els menús especials per intoleràncies i al·lèrgies. Per això recorda les famílies que ho consideren oportú que poden dur el menjar de casa. Una incidència que, assegura Educació, demà quedarà resolta.
Detingut Helico després d'assaltar l'Hospital Son Llàtzer amb una pistola i provocar el pànic.
El fill de la PAC ha entrat a primera hora del matí al centre cridant i mostrant l'arma per intimidar el personal. L'incident ha obligat els treballadors a amagar-se i ha paralitzat el servei d'urgències. Després de l'assalt, ha fugit amb cotxe cap a Son Banya, on la policia l'ha interceptat després d'una persecució. Dins del vehicle han trobat una pistola plena de sang i el detingut presentava ferides als braços. També conduïa sense carnet. La policia investiga si el cas està relacionat amb un tiroteig previ al poblat.
La Universitat i la Xarxa per la Inclusió Social impulsen el primer recompte de persones sense una llar digna als municipis de més de 20.000 habitants de la comunitat.
I col·laboraran tots els ajuntaments i els consells insulars, tot amb la idea de visibilitzar la magnitud d'un fenomen que s'ha convertit en el principal factor d'exclusió social. El professor investigador de la UIB, David Abril, és el coordinador d'aquest projecte.
En aquest cas comptarem persones, però també assentaments i altres situacions d'exclusió residencial o vivenda inadequada. Se formaran equips d'un mínim de 3 persones, tots els equips sempre amb la supervisió d'una persona professional, i totes les persones que reclutarem i que participaran com a col·laboradores també participaran en una formació obligatòria a principis de setembre per poder anar, diguem, amb eines per poder recollir aquestes dades, no?
El papa Lleó XIV ja és a Barcelona, on ha arrencat els actes amb una homilia en part en català.
Estimats amics, Barcelona, en aquest sentit, té una gran tradició d'església. Ho recordava Sant Joan Pau II...
El papa ha combinat el català i el castellà en aquesta homilia. Precisament, l'ús del català per part de Lleó XIV era un dels punts d'atenció de la seva estada a Catalunya, on al vespre presidirà una vetlla a l'Estadi Olímpic Lluís Company, a Montjuïc, amb assistència prevista de 40.000 persones.
Són les 3 i 4 minuts, és tot de moment. La informació torna puntual al butlletí de les 4. Ara i vetre Ràdio Bus de Xam amb Tenton.
Més informació a ivetresnoticies.com.